una xerrada a càrrec de diferents actors del sistema sanitari implicats en la salut mental dels adolescents, durant la qual s'han explicat experiències en primera persona, així com diversos projectes que es desenvolupen des de l'atenció primària en aquest àmbit. Per parlar d'aquesta jornada i també dels diversos projectes en marxa sobre la salut mental dels més joves, saludem la Patrícia Alcaide, responsable de projectes de l'Agapic Delta. Bona tarda.
Bona tarda.
En què ha consistit aquesta xerrada?
Bé, aquesta jornada era una trobada entre els diferents agents que actuem en la salut mental de la zona i en especial dels joves i dels adolescents del nostre territori. I en aquest cas hem posat el focus en la salut mental dels infants i dels adolescents. El lema de la jornada ja era una declaració d'intencions i era escoltar el malestar adolescent, escoltar, aprendre i acompanyar. Crec que toca posar-los, com tu has dit, en primera persona i escoltar tot allò que ens han de dir, que és molt i que ho hem de tenir molt en compte.
Per què s'ha decidit fer una jornada centrada en aquesta temàtica i centrada concretament en l'adolescència i la joventut?
Ens preocupa la salut mental infantojuvenil perquè és un target de població també que no arriba gaire als equips d'atenció primària. Els hem d'anar a buscar. Així com altres perfils de població ja ens acaben venint a les consultes d'atenció primària, els infants i els adolescents no venen i nosaltres hem de fer alguna activitat comunitària i ens hem de moure de manera activa per anar-los a buscar. Aquesta jornada pretenia una miqueta això, anar-los a buscar, donar-los un espai segur perquè ells parlessin i ens compartissin les seves preocupacions, els seus malestars i les seves necessitats per tenir-les en compte.
L'adolescència és un moment molt important en el desenvolupament d'una persona. És un moment de molts canvis, de moltes influències que també varien la nostra forma de ser i que també poden comportar problemes de salut mental o fins i tot problemes emocionals que també després puguin agreujar un problema de salut mental. Per què és tan important abordar la salut mental en aquesta etapa concreta?
L'adolescència és un moment complicat. I des de l'atenció primària el que volem sempre és fer prevenció, arribar a tractar el malestar emocional, si és que existeix, en les primeres fases i evitar que aquest malestar vagi empitjorant i derivi en situacions molt més complicades. Per això hem d'estar al seu costat en aquesta fase d'adolescència i hem d'estar en polítiques comunitàries i compartides amb els equips d'atenció primària, amb els proveïdors de salut mental i amb els ajuntaments i els serveis dels municipis de la zona, perquè si no és impossible arribar a aquests col·lectius.
Clar, si no són els propis joves o les pròpies joves que s'apropen als centres de salut per atendre un problema de salut mental, queda en mans dels professionals de la salut o les famílies fer aquesta passa, no? Quines senyals podem tenir en ment, en què ens hem de fixar per saber quan és el moment de consultar a un especialista?
Doncs mira, ahir es van presentar diversos projectes que tractaven sobre això, sobre detecció precoç de malestar. Hi va haver un projecte específic d'Hospitalet Nord, en aquest cas, que el que parlava és sobre la detecció precoç de conductes autolítiques en infants. Aquest seria potser un cas extrem d'infants que acaben fent, en el pitjor dels casos, intents de suïcidi o suïcidi consumat, però és important que s'ha de tenir molt el focus en totes aquestes primeres fases, en factors de risc pel que fa als hàbits saludables, a addiccions, a com es relacionen amb la seva sexualitat, amb la intel·ligència emocional. S'han de fomentar i s'ha de fer de mà dels instituts, com s'està treballant en diferents d'aquests projectes. Es treballa amb tallers, amb alumnat d'ESO, de batxillerat, i s'ha de fer conjuntament de la mà per posar el focus en els factors protectors i fomentar els factors protectors que protegeixin la salut mental dels nostres joves i adolescents.
I en concret, en l'àmbit de l'atenció primària, quins projectes o quines eines hi ha per poder adreçar-nos, per poder detectar, per poder fins i tot atendre aquests casos de salut mental?
A l'atenció primària, qualsevol visita que tu facis amb el teu infermer o metge de referència ja tindrà posada l'alerta per si detecta algun factor de risc. En aquest cas, es pot derivar pels referents de benestar emocional dels mateixos equips, els perfils psicòlegs que tenim als equips d'atenció primària. Es pot treballar de manera grupal i comunitària, depenent de quin sigui el factor de risc que s'ha detectat, o es pot derivar altres serveis més especialitats, com és el CESMIG, el Servei d'Atenció a la Salut Mental Infantojuvenil, o el CESMA, Salut Mental d'Adults, en funció de la franja d'edat de què estiguem parlant. Però adreçar-se al teu equip d'atenció primària sempre és una bona idea, perquè des d'allà sabran dirigir-te al dispositiu més indicat en cada cas.
La salut mental està molt en voga, se'n parla molt als mitjans de comunicació, fins i tot a les xarxes socials i fins i tot en converses privades. Surt molt el tema de la salut mental, cosa que fa uns anys no en parlàvem, ens amagava. Però encara hi ha tabú, és a dir, una cosa és parlar-ne i l'altra és reconèixer que es té un problema de salut mental. Hi ha aquest tabú a l'hora d'atendre i de detectar aquests casos?
Sí, sí que existeix. La situació no és com la d'abans ni molt menys i es parla molt més obertament, però existeix l'estigma i l'estigma encara hi és present i això dificulta molt el poder expressar el teu problema de salut mental. Ahir a la jornada vam comptar també amb un testimoni indirecte d'un jove, el Pol Torró, que patit 3 intents de suïcidi, que ha sigut diagnosticat d'una malaltia mental greu en 20 anys, en un moment de màxim èxit de la seva vida, i ell parlava de com l'estigmatització va fer que no ho digués quan tocava, que s'ho guardés per ell mateix i que això acabés agreujant la seva sintomatologia, perquè el no compartir-lo va fer no posar eines que potser haguessin permès aturar-ho abans. Llavors, és un tema que s'ha de treballar. S'ha de treballar l'estigma i s'ha de treballar el poder parlar públicament dels malestars de salut mental com parles de qualsevol altre malestar físic.
Les causes dels problemes de salut mental en l'adolescència i en la joventut són diferents a les dels adults? Estic pensant, per exemple, al ciberassetjament escolar, estic pensant també, per exemple, a les xarxes socials, no? o fins i tot la pròpia pandèmia, no? que va recluir a molts joves i també va tenir problemes de salut mental que potser els adults no van patir de forma tan acusada. Heu notat diferències o hi ha diferències entre adults i joves a l'hora d'abordar la salut mental?
Bé, d'això que has dit, existeix un tema clau, que és com es relacionen els adolescents amb les xarxes, que també és un tema que va estar molt present ahir a la jornada, que té els seus riscos i les seves oportunitats. Els joves i els infants han trobat una nova manera de relacionar-se, que de vegades facilita una relació i pot fer-te sortir d'una soledat no desitjada, d'una situació d'aïllament, que pot tenir les seves oportunitats, però que té molts riscos i que pot afectar seriosament a la teva salut mental. Per això és tan important regular bé com es relacionen els joves i adolescents amb les pantalles, fer un ús saludable de les pantalles i tots tinguem les eines necessàries per poder acompanyar aquests processos que com a adults no ens hem trobat perquè és una cosa generacional i que ells s'estan trobant ara i no hem de fer que renunciïn a tot el que això els hi pot oferir. Hem d'ajudar-los a gestionar aquest possible malestar.
Què podem fer com a societat? Què podem fer? Ja vostè apuntava també aquests treballs conjunts que hi ha amb altres institucions i amb altres àmbits de la societat, però què podem fer en la línia, sobretot, de conscienciar, d'intentar visibilitzar, d'intentar trencar aquest estigma de la salut mental?
Ostres, aquí ja no sé què dir-te.
És a dir, nosaltres com a mitjans de comunicació, però també com a societat, no sé si n'hem de parlar més, si hem d'intentar abordar-ho d'alguna forma que puguem entendre i empatitzar amb les persones que tenen problemes de salut mental, com podríem fer que trenquem una mica aquest estigma de trencar el silenci, però també trencar l'assenyalament de les persones que pateixen patologies de salut mental.
Jo crec que hem d'anar de la mà dels professionals que ens poden acompanyar a tot això, fer ús dels recursos que tenim disponibles a la xarxa de salut mental. No tot el malestar de salut mental és patològic. No tot aquest malestar ha d'acabar amb una medicació, amb un diagnòstic. Hi ha malestars que són propis de la vida diària que hem de poder tractar en entorns comunitaris, en xarxa, amb recursos municipals i normalitzar que aquests malestars formen part de la nostra vida, en especial formen part de l'adolescència, pel que dèiem, perquè és un moment de molt de canvi, és un moment complicat, i hem de saber escoltar els joves per ajudar-los en allò que necessiten. No? De vegades potser no parlen per no ser estigmatitzats o no ser etiquetats i potser ens hem de quedar en la fase prèvia i acompanyar aquest malestar de la millor manera possible.
A banda d'aquesta jornada de dimarts, aquesta xerrada Donem veu al malestar adolescent, escoltar, aprendre i acompanyar, hi ha altres jornades que parlin sobre temes de salut mental vinculades a adolescència i joventut?
Sí, es fan diverses trobades. Aquesta és organitzada per l'Atenció Primària de Delta, però sovint hi ha trobades perquè és un tema que preocupa. De vegades generen per altres proveïdors de salut mental, amb foros entre referents de benestar emocional, en trobades comunitàries. És un tema que preocupa i que s'ha de treballar. I com dèiem, jo crec que la clau i el canvi de paradigma és fer venir l'adolescent a parlar en primera persona i parlar del seu malestar. És una cosa que cada cop fem més en aquests entorns. Incorporant les nostres jornades i trobades, la veu en primera persona per poder aprendre d'ells.
I a banda d'aquestes jornades, aquí al Prat hi ha alguna proposta o alguna activitat que estigueu fent?
Doncs justament a les jornades es va presentar també un projecte que és d'aquí del municipi del Prat, que és l'estratègia municipal pel benestar digital. El va presentar la Emi Ruiz, infermera del CAP 17 de setembre, i tracta sobre com es relacionen els infants, en aquest cas és primera infància, de 0 a 12 anys, amb les pantalles. És un estudi que pretén analitzar com està aquesta relació al municipi del Prat i posar estratègies que han d'anar de la mà dels equips d'atenció primària i dels serveis municipals. És un estudi que ja fa temps que funciona. Ara el que es plantegen des de l'estudi és com educar els adults responsables d'aquests infants, perquè al final són pares, mares i tutors que ningú ens ha educat en relació digital i en pantalles. Llavors, estratègies municipals per ajudar a establir un pla digital familiar, per dissenyar espais lliures de pantalles i per, sobretot, garantir que els menors es relacionen de manera segura amb les pantalles.
Allò que els que som pares no volem que els nostres fills tinguin, no, abusin d'aquestes pantalles, però a la vegada estem fent la criança amb una pantalla a la mà.
Ah, exactament. De fet, hi ha imatges que són realment impactants, que tenim molt normalitzades, però la típica imatge d'un nadó jugant al teu costat i tu mirant la pantalla del mòbil, quan la veus allà projectada, dius, uau, és que som l'exemple d'aquests menors i ja estem dient una cosa però estem fent una altra. Llavors ha de ser una política familiar i municipal que velli per aquesta seguretat i aprofitar les oportunitats que ens donen les pantalles però minimitzant els riscos.
Doncs recomanem que estigueu molt atents a aquestes propostes que es presenta des de l'Atenció Primària Delta i també doncs, les que pugueu tenir a través dels vostres CAPs, la confiança que pugueu tenir amb el vostre metge o metgessa de confiança, el responsable de salut de confiança. Moltíssimes gràcies, Patrícia Alcaide, responsable de projectes de l'AGAPIC Delta, per atendre'ns als serveis informatius d'aquesta casa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.